L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
El Ramon Gené, que el tenim preparat i a punt per fer aquest Claro de Lune. Com es diu? Claire de Lune?
Claire de Lune.
Claire de Lune.
Sí, no, ara, és que no fa contacte.
Ara? El que no fa contacte ara?
A part dels problemes que tenim de piano, ara, gràcies.
El senyor Santa Susana t'ho arregla.
Sí,
ja
està.
Ja ho tens. La clavija, el ya con el mini ya.
El ya con el mini ya.
No estava fent el contacte adequat.
Bueno, no em feu parlar.
I jo vinc aquí a tocar Beethoven i, clar, és que no anem bé. No anem bé. Ja fa dies que no anem bé.
No, de cap manera.
Va, 15 dies de retard, superlluna, us en recordeu?
Sí, i tant.
Perquè, clar, les coses sempre van tan de pressa que...
Magnífica lluna.
Sí. Què passa, no et va agradar?
No, de veritat, no. Però, seriosament...
Ah, no sé, com que...
No, magnífica. A mi és que m'encanta, m'agrada molt la lluna.
La vaig veure com sempre.
Bé?
La vaig veure com sempre.
Bueno, vostè sí, és que vostè no equipa res, què vol veure?
Bé, ja sabeu que la lluna, aviam, abans de començar, haig de fer ja un aclariment, i és, si jo hagués de parlar de totes les músiques que parlen de la lluna, estaríem d'aquí fins a l'any 2020 i no acabaríem. Aleshores, he portat algunes cosetes, un altre dia podem fer una segona part, una tercera, una quarta part, però he posat algunes cosetes. Ho dic perquè la gent al final no es queixi i dir, és que el Ramon no ha posat allò. Bé, he posat unes cosetes per començar. Ja sabeu que la lluna és important. És important. La lluna afecta les marees i hi ha una cosa que no sé si sabeu, que és l'efecte Transilvània.
No, l'efecte Transilvània, què és això, l'efecte Transilvània?
L'efecte Transilvània té a veure amb els homes llop, té a veure amb els vampirs i té a veure amb aquestes coses.
Si hi creus.
Bé, o sigui, escolta, jo el que d'això.
Sí, a veure, jo puc creure en mi, perquè sí que m'acosto a l'home llop pel pèl, però...
Si plantes alls, quan és lluna, te surten...
Bé, no havia d'haver dit res de l'efecte Transilvània.
Surten de la terra.
Vaig intentar tocar una miqueta, una coseta.
Vinga, a veure si te'n surts. Sort.
I...
Sí que podràs, home, que tu has tocat en llocs pitjor, segur.
Tant.
Ramon.
Que ho saps, nena, això que dius?
Era per d'allò. Sí, d'això, d'allò. Va, atenció. Poquetes notes i això de seguida tothom sabrà què és. Vinga, va. Són una miqueta d'allò, però... Es que ara me n'adono que la nota que ets de tocar, que és aquesta, és la nota que...
Però si sona bé, si sona bé.
Però no ho sé.
Esteu carregats.
Mira aquí. Pam, 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 pam. Aquesta nota aquí, pam, 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 és la nota que no funciona.
Però si sona bé.
Però si l'estàs tocant.
Però si sona, eh? Esteu carregats de manies.
Això són manies teves, Ramon.
I tant.
Sí, jo l'he dit.
Toni, vols fer el favor de defensar-me una mica?
No, tu tira. Perquè si no, després no tindràs temps per la secció.
Els oients que hem d'allò.
Els oients estan esperant a que desenvolupis l'escala de lluna.
Com que és impossible tocar això...
Això que tocaves, què és?
Això és el que tothom coneix com clar de lluna de Beethoven.
Ho he sentit, és de Beethoven.
Això és clar de lluna de...
Doncs tenia un dia emboirat. Beethoven.
Posem-ho tocat com Déu mana, un piano com Déu mana.
Beethoven sempre té molta... Té marge.
Aviam, més energia.
Diem, això
d'aquí està una mica...
Està dormint.
És una cançó relaxada.
Escolta, això és una cosa que tu és per contemplar la lluna, d'estar de nit amb la solitud i contemplant la lluna. Què vols que faci? Que vagi així?
No.
No, però, no, mira, et seré sincer, no hagués dit que és de Beethoven, no, això. No, no,
no
fa per Beethoven.
No fa Beethoven.
Claro, de Beethoven.
Vostè que fa d'eco, tot el rato, home.
Aleshores, jo vaig a lo meu, perquè això és impossible. Beethoven no va anomenar mai aquesta peça clar de lluna, sinó que la va anomenar Fantasia, sonata quasi fantasia per il clavicembalo pianoforte composta e dedicata, attenció, això és molt maco, alla damigella contessa Giulietta Guicciardi. La va dedicar.
Qui era?
La Giulietta Guicciardi era una alumna seva que tenia 17 anys, que era filla d'un comte, i Beethoven donava lliçons a la gent de l'alta societat, lliçons que no cobrava mai. Ell ho feia per amor a l'art, perquè era un romàntic com Déu mana. El que passa que ja hem dit moltes vegades que Beethoven era un paio que, diguéssim, li agradava enamorar-se.
I quin mal té.
No, i aleshores, clar, Beethoven tenia...
Depèn de l'edat de les noies.
Ella tenia 17 anys, ella en tenia 30. Es va enamorar... Ei, mira qui fa cap allà, només dic això,
Un piano, jefe?
És Michael Nyman, has vist que és Michael Nyman, no?
Michael Nyman ha vingut a mirar el piano.
Està boníssimo. De verdad.
Ja he pres nota,
I aleshores... però ja és un leitmotiv.
És el Michael Nyman?
Pues a veure si algun dia el feu tocar. Per Michael Nyman, poseu-lo aquí a tocar el piano amb mi, a veure què fa. Bé, tenia 17 anys. I es va, com sempre, perquè Beethoven sempre s'enamorava de la gent, es va enamorar d'aquesta noia...
Quin signe... Perquè diuen que segons quins signes...
El desembre. Beethoven va néixer el desembre.
Ah, que no fos Sagitari,
Sagitari sí. Sempre és traicionado.
O Capricorn.
Sí. Bueno, endavant, és igual.
Però per què ve això, ara?
Per saber-ho.
Pero verdad, el horóscopo influye mucho.
Sí.
Sí.
No he passat de la primera peça,
Vale, pues va, tira. Va.
No volies posar a la ràdio.
Ben posant, Xavi, mentre expliqueu. Es van enamorar d'aquesta noia. Bé, Beethoven en un moment va pensar: bé, finalment he trobat l'amor amb aquesta noia. Va escriure un amic seu dient: crec que amb el matrimoni, crec que amb l'amor etern, gràcies a aquesta noia m'ha fet canviar d'ànims. L'únic problema que tinc és que sé que no m'hi podré casar mai, perquè ella és una noble i jo només sóc un músic. Efectivament, quan el pare de la Julieta es va assabentar que el Beethoven i ella d'allò, que feien servir les lliçons per alguna cosa més, el que va fer és obligar la noia a casar-se amb un altre noble. Aleshores, Beethoven va escriure això, que està tocant Daniel Barenboim, que encara ho toca més lent que jo, però ell és una autoritat.
Però també té un altre piano.
Més com ho toques tu, que no passa.
Sí, i sona millor en aquest piano que en el del Barenboim.
Aquest patapim patapom no m'agrada més.
Pots callar, tia, tenim el micròfon ja de l'abuelo.
I aleshores, el que passa és que Beethoven no va anomenar mai això clar de lluna. Això és la sonata número 14. Va anomenar sonata quasi fantasia, perquè era una fantasia pel seu amor. Bé, el que passa que després...
I ella ho va saber o no?
Clar, que ho va saber que li va dedicar, és que està dedicada amb ella.
Però li va dir.
Esclar que li va dir.
Perquè a vegades, per no ferir sensibilitat, dius que li va dir que...
És que esclar que li va dir, per això va passar tot el percal, o sigui, això va ser quan el pare se'n va adonar de tot el que passava, li va dir, tu nena, a casar-te amb una altra, perquè això no pot ser de cap de les maneres.
Preguntava perquè no sabia si ho havia arribat a saber o no.
Això es diu clar de lluna, diguem-ho, perquè hi havia un poeta, que és Rellstab, que estant al llac de Lucerna, a Suïssa, una nit, contemplant la lluna, segurament deuria ser una superlluna, va identificar aquella lluna amb aquesta música. I a partir d'aleshores va dir: aquesta sonata número 14 és la sonata clar de lluna.
Que bé.
Més cosetes.
Però la tocaven, quan aquest senyor va dir que veia la lluna...
És que tenim altres coses a tractar. A mi ja he dit que el micròfon del senyor Marcelí, si el podem tallar...
Aleshores, coses Beethoven.
Vaig pel plaer d'escoltar-lo.
Vaig per feina. Coses de Beethoven.
Sí, clar, és que no tindrem temps després.
Coses de Beethoven.
La pel·lícula. Del perro.
Va, silencio, digues.
Que em feu riure.
Però així no he dit res.
És molt difícil no enamorar-se d'algú que es digui Julieta. Sí o no?
Bueno, depende.
A mi no m'ha passat. Posem el segon àudio.
Silenci.
No deixo dir res a ningú. Ho sento. Prenc el control.
Ara m'agrades.
Això és d'una banda sonora d'una pel·lícula que es diu Romeo and Juliet, d'un compositor escocès que es diu Craig Armstrong. I aquesta és la banda sonora que acompanya la famosíssima escena del balcó. Quan Romeu està sota el balcó de Julieta, és de nit, i què és el que hi ha al cel? Una superlluna.
aleshores és quan Romeu, que la veu, diu: oh, qui és allà dalt? Quina claror. A dalt deu ser l'Orient, Julieta és el sol, perquè per Romeu Julieta és el sol. I Romeu després diu: per deixa eixa lluna celestial, Madonna. I intenta comparar-la amb la lluna. I diu: vull jurar-te el meu amor per la lluna. I Julieta li diu: no, no juris per la lluna inconstant que fa sa via mudant-se cada mes. Qui sap si fora el teu amor tan mundadís com ella? Sí? Aleshores ell diu: per què ets de jurar? És a dir, tota aquesta mort de Romeu i Julieta, tota aquesta immensa escena, que és l'escena més gran d'amor escrita a la literatura, és per una superlluna que inspira els dos amants. I aquesta música, mireu que és molt maca, és la música... I passo a la següent, val?
M'està malalt.
Passem al següent àudio, ja veureu. Això és un nocturn de Chopin. Els nocturns de l'època clàssica, l'època de Mozart, eren músiques que es tocaven a les festes de nit, precisament per ballar i per passar-s'ho bé. Però amb l'arribada del romanticisme, i especialment de Chopin, el nocturn es converteix en una peça de contemplació, en una peça de reflexió, en una peça de tocar per la nit, sempre en temps lent, per guaitar el silenci, per guaitar la solitud i per guaitar la lluna. I aquest és un dels nocturns més famosos de Chopin, que en va escriure 21, els podeu escoltar tots, tots són preciosos i tots serveixen per contemplar la lluna. Us vull explicar una història sobre un dels nocturns de Chopin que estic segur que us encantarà, que és l'àudio número 4. Ja veurem. Aquest és el nocturn número 20, és una obra pòstuma que es va publicar després de la mort de Chopin, i el que esteu escoltant tocar és un senyor que es diu Vladislav Spielmann.
No, Spielberg.
Vladislav Spielmann?
Spielberg, sí.
No, Spielberg no.
Sí.
Però Spielberg té alguna cosa a veure.
Sí, sí.
Spielmann, que vol dir l'home que toca.
És el meu germà.
En polonès. Vosaltres heu vist la pel·lícula El pianista?
Sí.
De Polanski?
Sí.
Molt bé. Explica la història de Spielmann, d'aquest home. És a dir, el 23 del 9 del 1939, Spielmann estava tocant aquest nocturn a la ràdio polonesa. Aquell va ser el dia que van entrar els nazis a Varsovia. Van interrompre la retransmissió de la ràdio polonesa amb les bombes. Les bombes dels nazis van aturar la retransmissió, van destruir tota la ciutat, i a partir d'allà va començar l'ocupació nazi de Varsovia. Van agafar tots els jueus, tota la família de Spielmann, i la van ficar en el gueto de Varsovia. Van agafar tota la família de Spielmann i la van portar a Treblinka, on van ser tots exterminats. Ell no va ser exterminat perquè va aconseguir escapar, com es veu a la pel·lícula, va aconseguir escapar al costat alemany de la ciutat. Va aconseguir viure amagat tota la guerra dels nazis. Per això se'l coneix com el Robinson Crusoe de Varsovia, perquè va viure amagat tota la guerra, passant fred, passant nit, mirant moltes llunes, segurament moltes superllunes, i va viure gràcies a la caritat o a l'ajuda de la resistència, i després també gràcies a l'ajuda d'un capità nazi que es va apiadar d'ell, com també es veu a la pel·lícula. La qüestió és que quan la guerra s'acaba, el 1945, i la ràdio polonesa reprèn les seves emissions, truquen a Spielmann, i l'emissió comença exactament a la mateixa nota i en el mateix nocturn, que és aquest que estem escoltant tocat per ell, on el 1939 les bombes havien interromput la seva interpretació. Spielmann. Hi ha una altra història sobre aquest nocturn, també molt famosa, potser la deixem per un altre moment, perquè si no tindrem temps, que té a veure amb un altre camp de concentració i una altra dona que va aconseguir salvar la seva pell gràcies a aquesta música. És una música fantàstica. L'altra música que us volia portar era aquesta. Aviam, Xavi. que veiem si sóc capaç de tocar-la. Sona?
Mm?
No, no ens sona.
Sí, no, no, sí que em sona, però... No...
Les notes que toco són perquè no sonen, eh?
Això ho avises els que hi entenen.
Això pels que hi ha... Sí, pels que hi entenen, que diuen... Hosti, quantes notes es deixa el Ramon? Bé, és perquè... hi ha algunes notes que no sonen.
A mi no em sona.
Això és el clar de lluna de Debussy. Posem-lo una miqueta de fons. Com podeu veure, el piano que us he portat sona una miqueta millor que el nostre.
Famosa.
Això és, bueno, no famosa. Sona, famosa o no famosa, depenent de vostè, diguéssim, lo cultivada o no cultivada.
Sí que és coneguda, que sí.
Sí.
Ah, sí? Bueno, jo no la he ido...
Aquesta peça, que és una de les peces més famoses que existeixen, que, tot i que vostè no la conegui, però mireu al final, que això és preciós, no, pare Xavi.
No, sí, bonita, eh? No digo no, però... No, no.
No li sona?
No, no. Yo digo, ¿habéis escuchado luego el estribillo?
No hi ha estribillo, dona. Silenci, silenci. Això és allò que se'n diu música impressionista, de Debussy. Si diguéssim això davant de Debussy, Debussy ens diria que ens diria beneits, perquè a Debussy no li agradava que nosaltres diguéssim que la seva música era impressionista.
Ara que he escoltat fins al final, però no me suena.
Ja, bé, és igual. És
que jo encara no m'he recuperat que...
No ens importa.
Beethoven és el de la pel·lícula.
A mi no m'importa que no li sonin aquesta senyora. Qui és aquesta senyora?
És la Vanny. És perruquera, per cert, si algun dia t'interessa...
Sí, té una perruqueria. Yeah. Tengo una peluquería, pero bueno, usted lleva el cabello muy bien, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Es de un pelo pelito, la perruquería.
Gracias.
La peluquería, pelo pelito.
A mi m'embafa aquesta peça que has trobat, és com embafosa, és com allò que ells...
És com un marró glacé, vol dir.
Sí. Allò que... I se't queda...
Marró glacé.
I se't queda enganxat al paladar.
Les finestres d'aquest estudi s'obren?
No,
s'obren.
No,
pots tirar-te.
Pots tirar.
L'altre dia hi havia una porta que la van fer un arreglo i la van reparar perquè... I no es podia tancar.
Entre
dues persones no es podia tancar la porta. Però és una nova manera d'arreglar les portes.
Trobo que RAC1 està a l'última, eh?
Sí, sí, sí. Està a top.
De top.
Som líders.
I tu que sabes tocar el piano, no podies tocar la de ese toro enamorado de la luna?
No,
nego, perquè a sobre que vinc a tocar les meves coses i no em deixeu.
Ah, vale, disculpe.
Això és música impressionista. Aquesta cosa que té, aquesta sonoritat...
Això em bafa, veus?
Això em bafa?
A mi m'agrada,
Això no em bafa. Això se'n diu música impressionista perquè té aquesta cosa d'impressions. Està basat en un poema de Paul Verlaine, que, pels que sàpiga una miqueta, és un gran poeta francès, que té uns poemes que es diuen Fêtes galants, és a dir, festes galants, i és un recull de poemes, i un d'aquests poemes es diu Clair de Lune. I basat en aquest poema, Debussy va escriure aquesta peça, que és una de les peces més d'això. Aleshores, per què sona d'aquesta manera? Per què té aquesta sonoritat que el senyor Marcelí li embafa? Bé, és perquè Debussy, perquè la música seva soni com impressionista, utilitza una sèrie de recursos. Per exemple, això és una escala normal major.
Fins aquí tothom segueix. Això quan comencen els que estudien piano amb això?
Sí.
I els tens al costat de casa?
Un moment. Vostè, de moment, senyor Marcelí, amb tot el carinyo, cai un segon, sisplau.
Perdoni.
Ja li he dit abans que fins demà no tenim ganes d'escoltar-lo.
Escala major normal. Fins aquí tothom. Ara, escala de tons majors utilitzada per Debussy per la seva música.
Debussy.
És un altre món?
Sí.
Comparem això amb... Sí?
Tiene eco.
No és que tingui eco.
Sí, sí.
És que tots els, la distància entre tots els, les notes de l'escala no combina tons i semitons, sinó que són sempre tons. I automàticament sona a Debussy, sona impressionista, sona un quadre de Monet.
Sí, sí.
Sí? O, per exemple, l'escala pentatònica.
Això és Xina.
L'escala pentatònica és la que utilitzen els xinesos.
Ah, veus?
Bé, també. Però aquesta escala pentatònica... Vostè ara ha dit una bestiesa i bé, li ha sortit bé, però li ha sortit bé, que és veritat.
Vol perquè m'ha semblat xino?
Sí. No, xino no, xinès.
Xinès?
Sí.
Però... Parlem bé, xinès, doncs, xinès. Es pot dir res, que de rai no es pot dir res.
Konnichiwa.
Aleshores, volem escoltar aquest poema de Paul Verlaine, que és el que va inspirar aquesta cançó. Escoltem-ho, que és l'àudio número 6. I ara farem una miqueta de calma i escoltarem això.
Votre âme est un paysage choisi que vont charmant masques et bergamasques jouant d'une lutte et dansant et quasi triste.
Aprofitant que sona aquest poema, que després si volem el podem llegir, és... Baixem una miqueta això, Xavier. Aprofitant el poema, vull explicar-vos l'altra història que no us he pogut explicar abans, que té a veure també amb l'Holocaust nazi, molt de pressa. És d'una pianista que es deia Weissmann, una pianista polonesa de Cracòvia, que quan els nazis van ocupar Polònia, la van portar al camp de concentració que hi havia allà, que em sembla que es diu Patzlov o alguna cosa així, al costat de Cracòvia. L'autoritat d'aquell camp de concentració era un tio especialment violent, que és un dels oficials que em sembla es diu Goethe, que surt a la pel·lícula la llista de Schindler, i que era una d'aquelles persones que gaudia passejant pel camp de concentració amb la seva pistola i disparant indiscriminadament a tots els diguéssim, a les persones que hi havien allà. El dia del seu aniversari va demanar si hi havia algun dels jueus que toqués el piano, i hi havia aquesta senyora, aquesta noia que es deia Weissmann, que en alemany vol dir la persona sàvia, i la va fer tocar, la va portar a la seva, diguéssim, al lloc on ell vivia, i la va fer tocar, i va tocar el mateix nocturn que hem escoltat abans tocat per Spielmann. En tocar-lo, ell va quedar com tan commogut per la música i per la manera de tocar d'ella, de com tocava, que el que va fer és va decidir perdonar-li la vida i no matar-la, no? Perquè la cosa era a veure com toques, perquè segons que et toqui et pelaré, no? I no només no la va matar, sinó que va decidir salvar-la, i no només amb ella, sinó també a la seva germana. I tot això va ser gràcies al nocturn que hem escoltat abans, que potser el podem tornar a escoltar, Xavi, que és el exacte, que és això, aquesta música. I aquest nocturn, diguéssim, que va salvar... Aquest nocturn, que és una cosa... Tornem a la de la lluna, que els nocturns són peces concebudes per Chopin per contemplar la lluna. Van semblar la vida no només de Spielmann, sinó també d'aquesta altra dona, de la senyora Weissmann, que després va passar altres coses que són massa llargues d'explicar, perquè després la van portar a Auschwitz, etcètera, etcètera, etcètera. Però, bé, potser podem acabar amb això, una mica més seriosos, i demanar disculpes ja a tothom per totes les músiques sobre la lluna que no hem posat avui, però que potser algun altre dia seguim i les posem. N'hi ha mils i mils i mils de molt maques totes.
Ramon Gené, sí. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
qué?
Vamos a bailar.
¿Dónde, mía?
En el concierto de bandas sonoras de la Orquestra Sinfónica del Vallès, John Williams i els immortals del cinema, con Salvador Vidal i Mercè Montalà.
¿I tocaran la Guerra de las Galaxias?
Sí, i Jurassic Park, i també la nostra, Pulp Fiction.
Pues allí estaremos.
Dijous 1 de desembre al Palau de la Música Catalana i el divendres 2 al Teatre La Faràndula de Sabadell. Gaudiràs com un nen.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.